Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia. Avui ens hem retrasat un minut en el començament de l'hora habitual d'aquesta hora del vermut, una hora del vermut passada una miqueta per aigua, unes dades que teníem de 1:45, ara ja comença a estar una mica antiquada, ens parlava de 76 litres per metre quadrat i una xifra que va pujant i que intentarem donar abans del final del programa, a veure quan ho tenim, en quan ho tenim, a les 2 del migdia. Bon dia a tots els que ens estigueu escoltant des de les vostres cases, des dels vostres trossos. Avui, repeteixo, un dia...
Trossos.
Sí, hi ha gent. No?
A la caseta.
A la caseta, sí. Que s'havia girat a la caseta, als cotxes. En aquesta hora del vermut d'avui dissabte, dia 12 de març, en aquesta tertúlia d'avui, m'acompanya la Rosa Gallal. Bon dia.
Bon dia, bon dia. I 100 i pico de litros a pretell de la teixeta, ja, eh?
Ja? Va, sí. Va començar a ploure abans que falset?
O ha plogut més.
O ha plogut més.
Dos de coses. Un parell d'aquestes coses.
En Tom Vidal, bon dia.
Bon dia.
I l'Enric Calvo, també, bon dia.
Bon
gràcies
dia.
Per acompanyar-nos en aquesta tertúlia d'avui. Tenim, potser, un gran tema que queda lluny de casa nostra, però entenc que no podem deixar de parlar d'aquest terratrèmol i posterior tsunami que hi va haver al Japó i, sobretot, sobretot tenint en compte el que ha passat després, perquè els diaris de base nacional, les pàgines web, en aquest moment ja assenyalen com a titular més important la màxima alerta després de l'explosió en una central de Fukushima arran d'aquest tsunami. Com ho veuen i què troben que pot passar o quines reflexions podem començar a treure quan encara, jo diria, no tenim ben bé totes les dades i no està acabat de dibuixar el panorama al Japó.
Home, al Japó almenys es veu que hi ha molts edificis que no han caigut perquè estaven preparats, això ja és una mica d'avantatge, i el que passa és que sempre se'l carreguen els mateixos, doncs. Els que devien tindre les cases més petites fins a l'hora de l'aigua, però són els que... Ara veure allò de la tele era impressionant, eh? Totalment, eh? Exacte.
Teòricament només és pel·lícula, com aquest tipus.
Semblava que se t'emportava tu. O sigui, allò que s'emportava els cotxes...
És que feia com a fredat, és a dir, era gairebé impossible veure-ho, no?
Sí.
Però bueno, no deix de ser... Aviam, abans quan hem entrat parlàvem de que suposo que n'hi ha hagut sempre d'aquestes coses. El que passa que doncs o no mos n'hem entrat o abans doncs els mitjans de comunicació no donaven, com aquell que diu, les coses aquestes en directe, però no deix de ser doncs una cosa gairebé irreal.
8,9 de l'escala de Richter,
sí,
és una escala oberta, o sigui, no hi ha un límit, però tot i així a tot arreu s'assenyala que és dels més importants i fins i tot en el Japó la Rosa comentava que és una població acostumada per la situació geogràfica, el lloc que ocupen, però jo sentia alguns testimonis des de Tòquio, que queda una mica... que està allunyat de la zona de l'epicentre, però que parlaven de que es notava que havia estat diferent, que alguna cosa havia estat diferent respecte a altres seismes.
Home, és un terratrèmol, em sembla que és un dels rècords d'aquest segle, no? Que passa que encara a Japó, pel que tinc entès, doncs és un país que segueix uns protocols a la construcció molt de seguretat fins a l'extrem de que, així com altres llocs, quan hi ha terratrèmols, el lema general és sortir ràpid de les cases, allà justament és al revés, és no sortir al carrer perquè et pot caure coses, no? O sigui que els edificis encara tenen
i tant com se ve a la
resistència...
tele, això en una casa normal
ara el que cal confiar és que amb la construcció de la central nuclear o de les centrals nuclears doncs els requeriments de seguretat encara siguin més grans, perquè aquestes notícies que arriben doncs posen una miqueta en estat d'alarma tot, no?
Si us sembla, entrarem després en el tema de les centres nuclears, però pel que fa a la construcció, a mi, si em permeteu afegir una nova dada, allà al Japó és molt important i els anuncis immobiliaris és, es destaca molt la data de construcció, perquè aquests estàndards de construcció sembla que es van aplicar, almenys no sé si dir tard, però si hi ha edificis de més de 15 anys, doncs la gent ja no...
No
ja
fa no, més de 25 ja no, anys, no?
No són molt sí, de fiar, no, no. La gent intenta buscar...
Bueno, com més nou, millor.
Clar, edificis amb aquesta data.
La veritat és que amb l'envergadura que té aquest terratrèmol, potser en un altre lloc del planeta que no segueixin aquests requeriments, és hagut una desgràcia humana important, eh?
Tot i amb això suposo que encara no...
També, sí, n'hi ha de desaparegut.
Quan comencin a arreglar i netejar i d'això...
Sí, però sobretot per l'efecte del tsunami...
Sí, no, no,
posterior, sí.
Estàvem parlant, i ho hem dit que també volíem treure aquesta alerta nuclear. Recordo que en els primers moments una de les primeres coses va dir que no hi havia hagut cap mena de fuga. Ara ja es parla d'aquest reactor, d'aquest emplaçament de Fukushima, i ara ja fins i tot ja hi ha màxima alerta. Ja s'ha demanat a la gent que en un radi de 10 quilòmetres vagin cap a altres zones. Fins i tot es llegeix ja que la gent està acumulant provisions a Tòquio, que repeteix està lluny, una situació que haurem d'anar en compte i que la gent des d'aquí es mira amb una mica de ressalt, no?
Sí, home, aviam, sembla ser que, home, potser no tenim tants números com hi ha allà, perquè doncs tot el que és la falla aquesta de terratrèmols i d'allò, però bueno, no deix de ser, aviam, sembla que sigui el 45, sembla que va ser el 45, no recordo bé, però aquest dia ho estava llegint, que hi va haver un terratrèmol aquí, i aleshores doncs també es va notar. Em referim que doncs potser no amb aquelles condicions, naturalment, perquè això no crec que és res, però bueno, i les centrals nuclears doncs n'hi ha un parell, no massa metros.
És allò que diuen, que quan ves les barbes de oficina feites però estudies a remojar.
I el problema és que aquelles d'allà, com que ja sabien que la construcció doncs havia de tindre cura, doncs molt bé, però aquestes d'aquí suposo que doncs s'ha de suposar que també, no? Però segur que no amb la cura que es van fer aquelles d'allà.
Oi, el de la central han desallotjat, no sé si 250.000 persones ja, eh?
Sí, sí, una xifra important, repeteixo, persones que es troben en un radi de 10 quilòmetres, que crec que és la segona o la tercera zona dintre de l'àrea nuclear, ja els han demanat que abandonin la zona. O sigui que estem parlant d'una emergència
bastant seriosa.
Bastant seriosa.
Important. Caldrà veure, s'està molt en compte el que estigui passant, i ara estic llegint que ja són 45.000 persones i el perímetre de seguretat és de 20 quilòmetres. Jo crec que sí.
Bé, llavors hi ha el problema de que afegint-hi un tsunami, doncs, bueno, tot l'assumpte radioactiu, doncs, contaminació per aquí, contaminació per allà, s'extén...
De moment no està oficialment...
Sí, no hi ha.
Ara hi ha una alerta i la veritat...
Esperem que no sigui veritat, doncs.
Després de veure com funcionen els sistemes de comunicació en aquests casos, sí, per aquí, a mi, què vol que us digui, em fa una mica de respecte. També volem saber la vostra opinió, com esteu veient aquesta situació que es va produir arran d'aquest terratrèmol i posterior tsunami al Japó, i sobretot tenint en compte en la notícia, podríem dir, d'avui, que és aquesta màxima alerta en una central del Japó degut a aquest seisme. Els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, o també el correu a loradelvermut@radiofalset.fm, perquè ens doneu la vostra opinió de com ho veieu, com esteu vivint aquestes informacions que ens arriben de l'altra banda del món i que, vulguis o no, doncs, la gent d'aquí doncs mira amb cert recel. Jo, per exemple, abans d'entrar estava mirant el Facebook i gent de la Ribera i gent de la demarcació de Tarragona, els seus posts anaven respecte a aquesta qüestió. No sé si és la de les barbes del vecino,
sí, bueno,
però...
Sí, una coseta semblant.
La gent del territori està atenta al que estigui passant, per molt que sigui a l'altra banda del planeta.
Veig les imatges que s'han donat pels mitjans de comunicació, és dantesc. Per tant, no s'escapa, és a dir, no s'escapa ningú bueno, de poder estar o de tindre els números de que hi pugui haver una cosa d'aquestes allà en sigui. Home. Que hi ha més, és a dir, per les característiques geològiques dels terrenys, de tota la Terra...
La teoria doncs de plaques ha... a mi me la van explicar fa temps, però em va quedar.
Sí, 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 molt bé. Hi ha les... també. Però, doncs, hi ha altres llocs que, doncs, hi pot haver coses com aquesta, doncs, bueno, que, doncs, mira, a Xile em sembla que ahir... O aquest matí estaven amb problema d'això de d'això que havia pujat un metro
pel tsunami, clar.
Havia pujat un metro d'allò. Clar, si no és una cosa, serà una altra, però no estem, és a dir, tenim pocs números, però no estem fora de del sorteig.
Home, aquí hi ha una cosa que és important i és tot el fenomen una mica de les noves tecnologies i de la comunicació ara permet veure les coses quasi simultàniament.
Jo trauria el de quasi. Jo trobaria el de quasi, perquè a la BBC ahir estaven oferint les imatges que oferia el canal públic japonès, la NHK, l'estaven oferint en directe, o sigui, el que ve al Japó es ve a la BBC.
La veritat és que això, pues, segurament, clar, abans ja passaven aquestes coses i segurament és aquestes noves realitats tecnològiques que fan que ho puguem una mica conèixer. No? Jo penso que, per altra banda, aquest tipus de... aprofitant una mica... una cosa positiva, veient que això és possible que passi, que no caiguem una mica amb la trampa aquella de dir, és com les enfermetats, no? Que sembla que tothom tingui que estar malalt, però tu no et passarà mai, no? Doncs això és una miqueta per... jo crec que són fets d'aquests dantescos desgraciats, evidentment, perquè afecta molta població, perquè a més Japó té un problema de superpoblació important, doncs que ens ha de servir una mica, si més no, perquè des de la població civil s'augmenti les exigències de seguretat amb tot el que fa referència al tema nuclear, no? A partir d'aquí, home, si en 24 hores ja estem en un radi de seguretat de 20-30, evidentment no ho diran, però el que és evident...
la cosa no pinta bé.
És evident que sense necessitat no es marca un perímetre de seguretat de 30 quilòmetres.
No, no és perquè sí que es marca.
Però jo suposo que pensem en el que va passar, que no tenia res a veure, però bueno, va ser un incident amb el de Txernòbil, que al principi van dir, ah, no res, sí, que això és quatre coses, i en acabat, doncs, se va anar complicant la història. Jo suposo que aquí, doncs, bueno, com que al principi, doncs, tothom està una mica, i a última hora encara, bueno, ara aviat farà 24 hores, per tant, en 24 hores és una mica just, i més amb la catàstrofe aquesta, no? Per poder veure els efectes i per poder veure les coses si estan o no estan bé. Jo suposo que, doncs, les hores que vindran deuran donar dades molt més fiables i segurament, doncs, més preocupants, desgraciadament.
Home, a les 12, a la BBC es parlava d'una explosió en una planta nuclear. Crec que no feia referència al reactor, sinó a la planta on hi ha tot el tema de les operacions, però, vulguis o no...
Quan te diuen alguna cosa d'aquestes...
Ja surt de lo normal...
És a dir, si no hagués passat res o d'allò, no hagueren alterat, que és el que deia l'Enric, no hagueren alterat el pla ni hagueren fent res. I quan comencen a posar coses d'aquestes, què és en previsió? Millor.
Sí, és però... en prevenció, si és pel fet d'avançar-se una mica al problema, doncs millor. Ara, és allò que diem de la força de la natura, no? La força de la natura que al final doncs posa en dubte moltes coses, no?
Per més tecnologies que tinguem.
I en un país com Japó, que és
és capdavanter,
amb tot això, no?
Home, més que capdavanter és el que deia l'Anton, que senzillament ja estan preparats perquè ja saben en quina zona estan, quins riscos té aquesta zona. I però clar, quan parles d'un...
Ah, no, i desgraciadament la població del Japó són dels primers que van patir els efectes negatius, ni que fos per una bomba de la radiació, la bomba atòmica.
Ja en tenen experiència.
Per tant, societat més conscienciada amb el tema atòmic que la japonesa, jo crec que seria difícil trobar-la.
Bueno, haurem d'estar pendents a tot el que pugui passar i pugui tota la informació que ens pugui vindre. Suposo que aniran aquest cap de setmana i al llarg de la setmana vinent crec, m'atreveixo a aventurar que ens anirà arribant informacions i el que dèiem, ens arribarà, doncs, si no minut a minut, el que passi en una hora es sabrà i sabrem si s'augmenta
aquest perímetre. És el bo d'internet, que és el que fa uns quants dies que estàvem parlant aquí de la revolta al Caire. Doncs, per tant, és el mateix, canviant de situació, canviant de tema, canviant del que sigui, i els mitjans de comunicació i en aquest cas doncs, via internet se pot dir, perquè doncs, hi ha moltes coses que viatgen amb aquest sistema i la gent se n'enteren, com aquell que diu, sense mores de casa.
Si els sembla, venim més cap al nostre territori. Si algú des de casa ens aporta doncs, alguna dada o alguna visió del terratrèmol del Japó, com no, tenim les línies obertes, ja sigui per telèfon o per correu electrònic. Jo us proposo que tornem a casa nostra, que home, no tenim problemes d'aquestes magnituds, però sí que tenim doncs, xifres damunt de la taula, com són les de l'atur del febrer, i continua pujant un mes més a la nostra comarca. Són 566 persones, i abans fora de micro comentàvem que respecte a la població activa és un percentatge petit, però, repeteixo, la tendència continua pujant. No ens estem posant les piles?
Bé, el problema no és que ens posem les piles, és que és una realitat com un temple. Si l'economia no acaba d'arrencar, doncs aquestes coses, i jo suposo, sembla ser que es diu que ja es comença a tocar fons i que aleshores, doncs, però esclar, ja fa dies que es comença a tocar fons i això no va degotant encara. És complicat.
Aquesta setmana el president del govern de l'Estat espanyol deia que a partir del mes que ve doncs, ja es generaria ocupació. Jo en sóc una mica en dubto una miqueta d'això, perquè penso que hi ha problemes previs que no s'estan acabant d'arreglar, no? El que està clar és que hi ha un problema de finançament general, que és el que està fent a les empreses, etc., doncs que determinats temes no es tirin endavant. Si no es tiren endavant, difícilment serà possible generar més ocupació, perquè s'ha de donar el pas valent de començar coses, no? Clar, tot això a més ve confirmat per una altra cosa, i és que aquesta setmana precisament doncs veiem els requeriments financers que tenen les entitats d'estalvi, empreses i particulars. Home, confiem en els bancs i les caixes, però si tenim un mal de panxa, com es diu, que anirem a demanar finançament, no? Però que tothom està arribant a la conclusió que no sabem ja qui està pitjor, ells o nosaltres, no? Perquè quan et parlen d'aquests imports, que tothom minimitza, però que si ho pensem fredament, doncs són 15.152 milions d'euros.
Molts diners.
Doncs, ostres, pues la veritat és que encara et genera més inseguretat, no? Mm-hmm. Et genera més inseguretat. Per tant, que pugi la dada de l'atur en general, penso que, no en el cas del Priorat, però en el conjunt de Catalunya no està pujant amb la mateixa proporció que està pujant a d'altres llocs de l'Estat espanyol, és perquè sí que és cert que des del punt de vista empresarial i sobretot les indústries que estan exportant a fora, hi ha un rangló d'activitat doncs, que està donant una mica visos de que això pot funcionar d'una altra manera.
Mm-hmm.
Ara, tot això evidentment acompanyat d'un IPC que s'està disparant i que això es traduirà en una pujada d'hipoteques, etcètera, etcètera, que ens dificultarà encara més doncs, el dia a dia, no?
Mm-hmm. És la cadena, és a dir, amb una cadena doncs, si hi ha un esgraó que està complicat i no funciona, doncs aleshores doncs, la màquina no acaba de rullar. I en aquest cas, doncs, bueno, doncs, al seu moment doncs, es va trencar un esgraó que va ser doncs, quan van tallar els diners, és a dir, quan van tallar la gasolina al motor, i aleshores, doncs, clar, doncs, si no hi ha motor, no hi ha moviment en aquest cas. I això és complicat.
I aleshores és lògic que aquestes mateixes dades es tregui llavors els més rics del món, la llista aquella...
La llista Forbes.
Vull dir...
Sí, el que passa que és que hasta això ha canviat, eh? Hasta això ha canviat. Vèiem molta gent milionària, no? Multimilionària de l'àmbit de sectors molt concrets, no? Construcció, i això... ha canviat, no? Un senyal de que
Però clar, és una cosa normal. És a dir, treure en aquest cas les llistes i d'allò, l'únic que fa és provocar una mica doncs a la gent que...
Home, trobo que no és ètic, doncs, no? Que... I no sé, jo.
Crec que era La Vanguardia de fa un parell de setmanes, el diumenge, parlava de la gent jove i parlava de tot el problema dels mileuristes. I si no ho vaig entendre malament o no ho vaig llegir malament, explicava que una mica l'escenari que està pintant tot això és que els famosos mileuristes acabaran sent una mica el concepte de la classe mitjana tal com l'entenem avui. És a dir, que les diferències entre els que cobren més i els que cobren menys, doncs cada cop seran doncs més grans.
Més
no?
grans.
Si ho mirem fredament, és justament aquí a Catalunya, doncs aquesta classe mitjana, que tots, gràcies a Déu, doncs, hi estem posats, la que està patint més això, aquesta crisi. No?
Però tu veus, a veure, jovent de 25 anys que treballava, per exemple, no? I ara te'ls trobes i et diuen... No, ara m'han despatxat i ja no treballo. Busco algun apanyo, diu, per pagar la, per poder pagar el cotxe, per pagar la hipoteca del cotxe, no per menjar, sinó per poder pagar el cotxe. Perquè el menjar, clar, se suposa que el papa i la mama ja n'hi dona de menjar.
Bé, per això, dir... per això és el que comentava abans, que diuen que comencem a tocar i comencem a pujar, però és clar, vull dir, aquí vindrà el moment de que aquesta gent, doncs, que bueno, els que estem amb hipoteques i enredos d'aquests, doncs, mentre puguem, molt bé, però el moment que la cosa no s'arregli...
Tornarem a les hipoteques, sembla que tenim una tocada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu.
Bon dia, Gaspar.
Rosa, bon dia.
Bon dia, bon dia, Gaspar.
Me n'alegro molt de sentit.
I jo també.
Escolteu, en sec, estem escoltant-vos i marxa la veu.
Sí.
De la casa pairal.
Sí, tenim algun petit problema.
A veure quin lío passa aquí. Bueno, escolteu.
La tecnologia.
Amb tot això de la naturalesa i dels terremotos, i jo m'ha tocat viure a la meva joventut, quan feia la mili a Lleida, el dia 22 de juny de l'any 51, un tornado. I ser el que és quedat amb la boca tancada, espantat. En 5 minuts passen coses que doncs, no te'ls imagines. Ara, la naturalesa és sàvia i és valenta i és grossa i les persones només no som res davant la naturalesa. I mos hem de posar el puesto que mos toca i conformamos i no fem-nos mal entre nosaltres com a germans, per lo menos que tinguem coneixement de sàpiguem-nos comportar. Al damunt de tot això, no ens posem d'acord amb res. De paro, doncs jo només us puc dir, no diré cap nom, però la vergonya dels empresaris i el seu egoisme d'anar a portar la feina fora, doncs ha portat la misèria. I les 3 o 4 zeros de la dreta sobrevalorant tot el que s'ha fet a Espanya, doncs ha portat la misèria total. I no hi ha qui se n'aixequi. I si no ens surt un polític que sàpigui començar de zero a fer números, a veure si entre tots ens aixequem, donem-nos la mà a tots, no en sortirem. Ànimo, coratge i bona voluntat a tots. Una abraçada.
Gràcies, Gaspar.
Adéu.
Per la seva aportació.
Home, Gaspar, sí, ha tocat un tema, per mi un tema que, primer, que li dono tota la raó, no? Des del punt de vista empresarial, tota aquesta mania d'externalitzar per anar a buscar costos més barats doncs, a l'estranger. El que passa que ara s'està produint l'efecte contrari, és a dir, ara resulta que moltes empreses ja no els hi surt a compte tindre o tenir la fabricació allà a la Xina, perquè, és clar, amb algun vaixell o amb algun avió o amb algú tindran que portar el producte cap aquí, no? O sigui que estem en una fragilitat tan important que és cert que és fàcil agafar l'empresa i portar-la a l'altra punta de món, però pot ser perfectament, com s'està posant de manifest ara, que un cop ets a l'altra banda... resulta que una pujada del petroli com està vent-hi, doncs ara no, ja no fa rentable. De fet, De fet, una de les coses que ja s'està notant és que determinades fàbriques o indústries s'estan tornant a muntar, sobretot en l'àmbit de la província de Barcelona, no? Coses que havien sortit.
Home, és... no deix de ser la perícia. Si un fa números i resulta que els números li surten bé i damunt de la taula i diu, escolta, doncs home, és una tonteria no feu, és una tonteria no agafau, perquè doncs amb això tinc aquests beneficis, tal. Que passa que la millor no fa plans a llarg plaç, perquè avui dia doncs és o sigui, utilitzau i llançau, el mateix que els mocadors, no? I amb aquest concepte el problema és de que el no fer massa plans o el, potser no tindre més previsions, passa això. És a dir, jo vaig en un país en el qual, doncs, no ho sé, doncs, fer les sabates me resulten a meitat preu i, per tant, doncs, tinc un marge del 50%, doncs, que han d'anar molt malament les coses abans que aquest 50% no em peti, no? Però pot passar. I ara, naturalment, està passant. És la revolta del món àrab, per entendre'ns. Doncs està donant alguns tocs d'alerta al personal i no diguem lo que estava comentant l'Enric de Xina. És a dir, Xina doncs ara comença a donar-se en compte potser una mica de que, bueno, està bé, però esperem. Per tant, suposo que és lent, però passarà tres quarts del mateix. És a dir, les empreses que han anat a fora o que en aquest cas doncs han dit, mira, doncs aquí puc treure tinc un marge de benefici més alt i per tant doncs me puc permetre el luxe doncs de tancar una empresa aquí i anar a un altre lloc i fer la nova i invertir d'aquesta manera, doncs ara potser es trobaran que no tindran ni això ni allò. És complicat, però doncs, bueno, doncs forma part en aquest cas de l'oferta de la demanda. És a dir, un individu que tingui un negoci, doncs la fita és guanyar com més i amb un cost més barat.
I hi ha algunes que teníem que eren de fora que tornen cap a casa també.
Clar.
Ara, clar. La italiana, l'os aquella també.
La Derby, no?
Les motos. La francesa torna cap a casa, l'ossa, l'altra torna cap a Itàlia.
Doncs, o sigui, aquestes, doncs, també. Ja, com que a més potser tenien casa, llavors, doncs poden, com aquell que diu, mirar de tornar a refer-ho. El que passa que un que doncs, ha venut la casa i s'ha anat en aquests altres llocs, llavors ho té complicat perquè, esclar, vull dir, el cos ja no serà el mateix de tornar-ho a fer.
Com és més a prop millor, com més a prop millor. Estant...
Una previsió sempre, vamos, és el que sempre els més savis de les cases, els vells que en deien abans, doncs sempre feien la previsió doncs, de la poma, no? Guardem una poma perquè, doncs, no sabem el que pot passar. I això doncs s'ha deixat una mica de banda, amb el sentit doncs, de escolta, que s'ha de viure el moment, que no sabem què passarà demà i, per tant, doncs, menjar i viure avui. I, doncs, bueno, els efectes doncs, són aquests.
I jo crec que també hi ha economia submergida bastant, eh?
És que, si no, malament rai.
No, és que, si no, no s'entén.
No
s'entén.
No s'entén.
El que passa.
En el munt de gent que hi ha el paro i
la gent que hi ha el paro.
Si això fos una cosa real, que aquesta gent, doncs, entre altres coses, no cobressin, és a dir, que estiguin apuntats i no cobressin ni del paro, és una mica complicat que puguin subsistir. I, clar, són persones que al darrere, doncs, suposo que tenen famílies o tenen altres persones al càrrec.
Home, la majoria d'empreses que van marxar ho van fer, evidentment, per anar a buscar uns costos més baixos a d'altres llocs, no? Quan sempre es té la tendència a parlar dels costos, bé, no ens podem enganyar, estem parlant bàsicament de sous, clar, per anar a buscar polítiques doncs, de mà d'obra molt, molt més barates, no? Països com Xina i països del nord d'Àfrica estan vivint en aquest moment una revolució que, en el fons, bàsicament, no està molt aclarit, però sobretot és una demanda una mica de poder incrementar i tindre uns nivells de qualitat de vida com més dignes, no?
Bé, que els passarà el mateix que aquí, és a dir, en aquest cas, doncs, quan ells doncs, comencen a despertar, estiguin mig desperts, llavors diran, cony, el mateix que passa a tot arreu. El
que passa que això també porta una altra qüestió, és a dir, a nivell d'aquí, si volem tornar una mica això que diuen a ser competitius i que puguem generar empreses i que es generi ocupació, és tot aquest debat que ningú sap ben bé com acabarà, que doncs també fa patir una miqueta, no?, que és tot això de la concreció, una mica de la reforma laboral i una mica de la negociació col·lectiva, no? Uh-huh. Clar, cada cop es parla amb més força, doncs, de vincular els sous a la productivitat. Llavors, aquest és un tema que des del punt de vista empresarial, doncs, es té molt clar, però que concretar això d'alguna manera, doncs, és molt complicat, i que és un canvi de mentalitat molt fort respecte al que hem tingut fins ara, no? Dit d'una altra manera, i sense ànim de polemitzar, no? Però és...
No, no, ja, allò... ja pot polemitzar, eh?
Sense polemitzar, però és una miqueta, desgraciadament, l'afirmació d'allò de que treballarem més, cobrarem menys i a sobre hem de treballar millor. Mm-hmm. I aquest sembla que serà una mica el punt de partida de tota aquesta història, no?
Home, esclar, aviam, hi ha un... Aquest dia estava comentant amb una persona i inclús, doncs, va fer la reflexió, diu, aviam, si tothom fos autònom, la cosa aniria diferent. Perquè, és clar, l'autònom, teòricament, doncs, ha de mirar de que al cap del dia, com a mínim, pugui tindre diners per menjar. Una persona, doncs, bueno, doncs, assalariada o que tingui una assegurança de que el sou, doncs, com a mínim durant l'any lo té, aquesta persona, doncs, a la millor la producció que farà diària no serà recompensada en el sentit de dir, doncs, bueno, doncs, avui el que he treballat m'ha servit, com aquell que diu, per poder menjar. I aquesta reflexió és el que, bueno, que ens portarà revolució
aquí al Priorat,
a nivell...
Jo penso que justament és una de les comarques que es pot agafar una miqueta d'exemple, no? Hi ha a prop de 1.200 persones que treballen per a ella, amb règim d'autònoms, mm-hmm. I evidentment tenim aquests 500 aturats, però a banda d'aquests 500 aturats, doncs, estem amb uns 1.400 treballadors en règim general. Clar, és una comarca que, si traiem, diguem-ne, tota la part de persones que ja cobren la prestació de jubilació i els aturats, quasi bé és el mateix el número de persones que treballen per un altre que els que treballen per si mateixos. No? Això vol dir que no hi ha crisi? No, a veure, perquè també siguem realistes, que hi ha molta gent que treballant per ell, desgraciadament, amb aquests 3 anys que portem de vaques magres, doncs, bueno, hi ha un fenomen en paral·lel, que és que anem cremant els recursos per mantenir-nos. Quan s'acaben aquests recursos, que molts cops són els estàbils familiars, doncs què farem, no? És una altra versió.
Abans comentaves el tema de lligar els salaris a la productivitat. Per situar-nos una mica tots els oients, fins ara, si no és així, corregeixen, eh? Fins ara el salari estava lligat, sobretot a l'IPC, a la pujada del
majoritàriament.
Majoritàriament. I el que es proposa ara és que almenys una bona part estigui lligat al fet que es produeixi. Que fins ara, aquí a l'estat espanyol, n'era una mesura que poques empreses tenien o utilitzaven.
No, quasi ningú.
Quasi ningú.
Quasi ningú, no?
Però en canvi, sí, a fora de l'estat espanyol.
Si diguem-ne que economies... A veure, és que això té un altre vessant. Aquelles economies que han respirat política i econòmicament, aires molt liberalitzadors, tenien ja vinculada el tema de la prestació, perdó, el tema del sou, amb el tema de la productivitat. Mm-hmm. El que passa que, bé, aquí diem lligar sous amb productivitat. Bé, a veure, jo em faig la reflexió de dir, cuidado, perquè a cada sector, com calcules la productivitat en una comarca com el Priorat, anem a ser pràctics, un empleat, una persona que treballa per una casa rural, a veure, de quina manera podem afegir-li valor en el seu sou a la mesura que porti productivitat. Què vol dir? Que ha d'atendre millor, potser que s'ha de formar millor, vull dir, i no ho sé, això es tindrà que anar veient sector a sector si s'arriba a concretar, eh? Que això queda encara, crec, molt per dir, però és una de les línies que es plantegen. En el fons, jo crec que el que s'està volent dir és que tothom tindrà un sou fixe baix i una part de variable, que és algo que l'Antonio ho deia, els autònoms, ja fa temps que...
Sí, clar. Això és un altre factor, és el mateix que, de, que alguna vegada potser n'hem parlat aquí amb les jubilacions. És a dir, hi ha gent que, bueno, doncs, precisament els autònoms mateixos, és a dir, quan se jubilen, doncs cobren una misèria, i en canvi una persona que hagi anat doncs, al jornal, doncs aquella persona pot cobrar gairebé el doble o tres vegades més, depèn, que no pas doncs, una persona que ha anat exposant, en certa manera, doncs, durant tota la seva vida, un capital doncs, que a vegades inclús no tenia, no? Doncs, bueno, és a dir, si hem de ser solidaris amb aquest cas, doncs en aquest cas doncs, totes les persones que estan jubilades haurien de cobrar el mateix, el justet per sobreviure, per entendre'ns, i doncs, si una persona doncs, té un sou molt més elevat, doncs això, muntar un sistema de que doncs, això li repercutís, en aquest cas, doncs, a la caixa, la caixa no caixa d'estalvis, sinó doncs a la caixa seva de la bossa, de que doncs quan estigui jubilat, doncs això ho tingués com a remanent. Però és clar, resulta que teòricament quan un és jubilat passa a ser treballador de l'Estat. Per entendre'ns, no? Més ben dit, a cobrar de l'Estat. Sí, que naturalment doncs, això són estalvis que teòricament doncs, és el resultat de la productivitat d'aquella persona durant tota la seva vida i que ha anat posant diners i tal. Però el que està clar és de que el mateix que estàvem comentant amb el sou, és a dir, hi ha d'haver un sou mínim i aleshores doncs, els plusos que correspongui per les feines que correspongui, proporcional doncs, amb una feina o amb una altra. I en aquest cas les jubilacions haurien de ser tres quarts del mateix. És a dir, la jubilació d'una persona, quan aviam, menja i dorm, no diem res més, tothom igual. Per tant, tothom hauria de tindre aquest sou. El plus, en aquest cas, que doncs, has pogut tindre doncs, mentre has treballat, doncs és un plus que llavors t'ha quedat de remanent i que aleshores cadascú que s'espavili. Com més diners pugui acumular, doncs més bé tindrà la jubilació. Però aquestes diferències que hi ha respecte de l'Estat, teòricament, amb això, això és un factor que també influeix i que, en aquest cas, doncs, si es tallen, doncs...
Això no sé si s'aconseguirà.
No.
Això seria com ideal.
Jo crec que el que preocupa més en aquest moment és fer compatible la continuació, a veure, d'això que li diuen l'Estat del benestar social, no? En què hem arribat doncs, a tenir doncs, unes prestacions sanitàries, unes prestacions per jubilació i d'altres situacions, no? Malaltia, accidents, etc. Com es fa compatible amb una situació econòmica que ens és totalment adversa, no? Si agafem el número d'aturats, per tant, de no cotitzants, de persones que en aquest moment més aviat són beneficiàries doncs, d'una prestació, no? Més el número del col·lectiu de gent jubilada, etc. Ens adonarem compte que la població que està aportant diners a caixa, per entendre'ns d'alguna manera, per continuar mantenint el sistema, doncs es va migrant, i evidentment com més puja l'atur. Per tant, el problema, entenc jo, que tenen els polítics, dir com hem de fer compatible tot això perquè no es desmoroni, no? A veure, països avançats acaben de viure... tipus els Estats Units acaben de viure fa 4 dies un gran episodi de debats nacionals perquè feien universal la sanitat. Va.
I tampoc era ben bé així,
i tampoc
però...
era ben bé això. Vull dir, clar, és que quan ho veiem des de la nostra perspectiva considerem com la cosa més normal, només faltaria, si treballo és...
Sí, però,
és que als Estats Units no era així i ja veurem com acaba tot això perquè ara resulta que han aprovat una cosa que tampoc la poden mantenir. O sigui, als Estats Units treballes vale, pots tindre mentre treballes, però si no és que no tens res, eh?
Sí, no, i de més us posàvem com a exemple de benestar i de més com us posàvem com a exemple de que hem d'arribar amb aquesta cota de que tinguin ells d'això, el qual volia dir que era un desconeixement total, no per part nostra, que doncs mos creiem els qui mos deien que havíem d'arribar amb aquestes cotes, sinó que doncs, bueno, doncs, que no se sabia gairebé la manera de viure allà. I ara hem vist, amb això de l'Obama que vol fer la sanitat per tots igual a tot això, que resulta que estan doncs uns quants dies més avall de nosaltres.
Clar, és que si parlem de benestar segurament tots veiem els nivells de benestar diferents. perquè és que ara havíem arribat a un nivell de benestar que era 4 cotxes per família. No,
no, però ja inclús parlant dels mínims, és a dir, una persona, una persona que ve de qualsevol puesto, arriba aquí, se trenca el peu, l'operen i no li costa res, per termes generals, eh? Doncs bueno, això passa en pocs llocs, perquè els altres puestos, doncs, li fan la factura i li diuen, escolta, mira, doncs això és així. En termes generals, no dic que la millor, doncs, bueno, si no té els papers o el que sigui, doncs, etcètera, etcètera. Però el que vull dir és que a vegades els temes se treuen de context i llavors dius, bueno, oh, sí, però és que resulta que això és pitjor que els altres. L'assumpte dels sous i l'assumpte de les jubilacions que es comentava. És a dir, si no es rebaixen les cotes més altes, si rebaixem les cotes més altes, podrem tindre més recursos per mantindre-ho tot a unes cotes i a uns nivells normals. Però el que no podem mantenir de manera és aquestes cotes altes i que aleshores doncs, la gent, en aquest cas, pugui pujar.
Jo I això costa molt, eh?
Jo, si em permeteu, també vull aportar la meva opinió, i jo crec que l'estat del benestar...
També.
Crec que l'estat del benestar que hem tingut fins ara, no de tindre 4 cotxes, sinó de tindre la sanitat i l'educació universal i gratuïtes, però a l'altra banda és això té un cost i estem començant a fixar, no ens hauríem d'haver fixat abans, mantenint que siguessin universals, però tindre clar quant val això, perquè fins ara hem viscut una mica...
Amb el que dius tu, cada vegada...
El sector de gent que era conscient que costava uns diners.
Però tothom ho tenia
no,
clar?
No, perquè lo llistó...
Perquè tothom no serà sempre.
Lo llistó del benestar social, del benestar, en termes generals, cada vegada es va pujant més. És a dir, si mos permetem abans doncs, poder tindre en cotxe, doncs ara, mira, doncs, són dos. No sé, si abans la sanitat no sé què, doncs abans te canviaven els llençols cada dia i ara resulta que ara veiem la diferència. Però és que si haguéssim mantingut lo llistó amb un estat s'haguera pogut equiparar més i haguerem pogut mantindre-ho més. El que passa que no es pot mantindre aquest llistó que es vagi pujant cada vegada perquè els recursos, naturalment, el que deia l'Enric, la gent que treballa és la que treballa, és la que aporta. Per tant, com que no hi ha més gent que treballi, sinó al contrari, llavors aquest llistó, o una o dos, o el rebaixem i el mantenim estable, m'entens? O malament rai.
Home, hi ha una cosa que és curiós, perquè... cada cop guanya més força una teoria, no? És a dir, l'estat del benestar ha tingut una versió que un cop hem aconseguit les coses que creiem importants, s'ha transformat en individualisme.
Vinga, ja estat del deixem estar.
Va? Sí. Llavors, escolta, jo rebo i no tinc que donar res. Jo rebo, tinc un problema familiar, vaig i demano. Per tant, s'ha anat generant una situació d'individualisme, de benestar social, val? Que al final ha esdevingut doncs això, una sensació, jo diria, d'inconsciència, de no ser conscients. Una de les coses que és curiós és que amb aquesta crisi el que es posa de manifest, pel que dèiem abans, que haurem de treballar més i segurament cobrar menys, és que s'ha d'acabar amb l'individualisme. O sigui, parlen de tres exigències, no? Protagonisme a la societat civil, en primer lloc, i amb tots els respectes pel món polític, pues ja s'ha vist que el món polític s'ha vist totalment desbordat pel món econòmic i els lobbies internacionals pues segurament són els autèntics polítics, i em fa l'efecte que això ha quedat clar, no? I en segon lloc dius, home, si hem de superar l'individualisme i hem de recuperar el protagonisme a la societat civil, vol dir que hem de cooperar entre nosaltres. Llavors, amb aquest punt de vista, dius, home, cooperar entre nosaltres, en un cas com és la nostra comarca, està claríssim. Els sectors econòmics del vi, cooperant amb el món del turisme, amb el món del comerç, amb el món dels professionals, el que està clar és que, en la mesura que juntem coses molt petites, segurament podrem aconseguir guanyar més diners. Per tant, és aquest plus que segurament necessitarem. No?
Després hi tornarem, sembla que tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Hola, bona tarda, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Hola, mira, jo em penso que això de l'estat del benestar s'ha tornat. Jo visco bé, lo del costat, dic la paraula, no cal.
Sí, no cal.
No cal, no? Sí, l'estat del benestar qui s'interpreta, jo visco bé, lo del costat que s'apanyi. Ara ho diré més fi, s'apanyi, no? Mm-hmm. Vull dir, culpa, els empresaris. Home, els empresaris no hi ha mai a favor, els treballadors, no? És allò, hi has de conviure. Però, clar, no. Fa temps ja vam parlar d'aquest tema. Dels que hi ha aquí, qui ten Seat? Ningú. Qui va comprar el sindicat? Ningú. Se'n va a un supermercat, que és una multinacional, que perteneix a França o on sigui, i comprem l'oli a 1,50 €. Vull dir, això és el peix que et menja la cua. Primer som, hem de ser nantros. No podem juzgar amb aquests i els altres. No, vull dir, estat del benestar, molt bé, però llavors venem un paraigües a 2 € i anem al 2 €, que ve de Xina. És igual. Si aquí el venen a 7, a nosaltres no ens importa, ho comprem el més barat sempre. Per tant, no, això és una demagogia. Vull dir, parlar de l'estat del benestar, jo visco bé, i el costat que s'espavili. Jo penso que és aquesta, hauríem de fer aquesta interpretació entre tots. D'acord?
D'acord, doncs.
Vinga, adéu.
Adéu, Joan.
Gràcies, Joan, per la teva aportació. Venia a reforçar el que estava dient l'Enric.
A veure, el que passa que, clar, des del punt de vista de les empreses, de la mateixa manera que els treballadors hauran de fer un esforç important des del punt de vista del sou, el que està clar és que des del punt de vista dels empresaris s'ha de fer l'esforç pel millor preu de venda del producte. S'ha de ser competitiu en preu perquè avui les circumstàncies i els hàbits del comprador el que diuen és que la gent està comprant per preu. Bueno, això no es pot lluitar. Els hàbits de compra doncs fan que... A veure, Mercadona presentava les seues dades aquesta setmana, permeto dir el nom perquè a més no és cap secret, ha sortit a tots els diaris, i ell ha explicat l'estratègia d'aquells números. He dit, no, escolta, hem aconseguit pujar les ventes a base de reduir un 20 o un 30% els preus. Per tant, el resultat final és que hem mogut més producte en els nostres punts de venda, però per guanyar menys. Sí. És la mateixa versió del que dèiem abans.
Per tant, en guanyen més, en guanyen menys, però resulta que han continuat guanyant.
Clar.
I llavors aquí es fa la reflexió.
Clar.
Doncs llavors què passa? És a dir, que els preus que fins ara anàvem pagant tots, resulta que estaven 3-4 vegades per damunt del preu de cost, i com menys interventors hi ha entremig, resulta que més benefici tinc, i com que ara doncs, puc, o tenia un marge d'un 80%, ara puc rebaixar els costos a un 50% o un 60% i continuo tinguent benefici, cony, això s'havia de fer al principi.
No.
És aquest, és el que deia jo, el llistó aquest. Aquell llistó l'hem anat pujant a mesura que hem anat tenint més beneficis, o en aquest cas doncs, més coses a favor del benestar que sigui. Mantenim el llistó, m'entens? I aquestes menes de beneficis o d'estratègies de tindre molts més recursos s'estendran amb una capa més.
El que passa és que, cuidado, també hem de ser conscients que per fer això hi ha hagut dues maneres de fer-ho. Una cosa és les empreses que s'han ajustat doncs, als seus costos i han suprimit una part de beneficis, recordeu la pujada de l'IVA, etc. Però jo també haig de dir que grans empreses ho han fet a costa de matxacar el sector primari. Vam començar l'any 2010 amb una queixa generalitzada d'indústries agroalimentàries que s'estaven veient enfonsades per unes condicions que els hi marcaven aquests distribuïdors. Després s'han anat repetint els fets. No cal que diguem noms perquè és de tots coneguts, però bueno, hi han determinades pràctiques entre empreses, sobretot entre grans, i aquest sector primari o indústries agroalimentàries, doncs que la veritat han acabat matant.
Llavors el que passa és que aquestes empreses que han...
Una cosa és ajustar-se, aquest... i l'altra són les pràctiques.
És aquest d'allò, és a dir, hem de fer cas doncs a les empreses que tenen els preus més cars. No, perquè teòricament no han arribat a matxacar els primers productors. En aquest cas, no, és que és una cosa normal, és a dir, una empresa, una multinacional com la que estàvem comentant ara, és a dir, que rebaixa els preus gairebé un 30 o un 40% d'avui per demà, naturalment ha de tindre uns beneficis, i per tant és el que dius, és a dir, el que matxacarà és el primer de baix. Potser hi ha les altres empreses que resulta, sembla una cosa una mica estrafalària, però doncs, bueno, resulta que les empreses que no rebaixen tant el preu s'ha de suposar que no, és a dir, no es carreguen el sector primari de la manera que s'ho carreguen aquestes altres.
depressió.
Sí, no, no, però és en termes generals, és a dir, això pot ser en roba o pot ser doncs, en productes, el que sigui, no?
No, no, això venia una mica en relació amb el que deia l'Uller, bueno, la persona que ha trucat, que deia, diu, escolta, doncs és cert, tots ens guiem pel preu.
Sí,
volem
sí,
la cosa més barata i no ens posem a pensar com és que allò pot ser tan barat. Pues pot ser tan barat perquè segurament s'ha fet en un país amb unes condicions laborals X o perquè té aquell preu a costa d'haver pressionat tant fins a una situació vaja, de no viabilitat del sector primari nostre.
Doncs llavors tenim un sector de gent que teòricament cada 4 anys els diem que se n'encuidin de que totes aquestes coses... I no diré la paraula, és a dir, no diré la paraula que són, però doncs diré doncs, que aquesta gent, que cada 4 anys doncs, diem, escolta, mira, aviam si te'n pots cuidar de que aquestes coses que, bueno, que són a nivell d'estat, doncs no passin. Oh? És que, aviam, bueno, un, també... quan té una economia i resulta que té 2 euros per passar el dia, ha d'anar a buscar la cosa més barata, no pot anar a buscar, no pot endeutar-se, de dir, és que això em costa 3 i per tant, doncs avui no, perquè és que demà ja està endeutat i no podrà menjar.
Tant, és una cosa... han de preguntar perquè han desaparegut els petits comerciants i les petites tendes, i estan desapareixent... Però,
clar, bueno, és el que dèiem, és a dir,
les grans
comercials, aquests grans comercials que poden comprar en grans quantitats, pot comprar més barat i aleshores, doncs, clar.
Hi ha moltes causes. Per exemple, amb això que dèiem del petit comerç, doncs, la principal causa ha sigut la manca de relleu generacional. Precisament ara que hi ha tant atur juvenil...
Bé, però si donés...
Evidentment. Evidentment.
És a dir, si un té negoci i aleshores resulta que aquell negoci...
Estem parlant del comerç de tota la vida, no? Hi ha molts comerços que han tancat a Catalunya justament perquè la següent generació, doncs allò típic, jo perquè tinc que estar darrere el mostrador...
No sé, i guanyar 4, si resulta que doncs, treballant la meitat de temps puc guanyar 8.
El que passa que això és un altre el lloc. Mateix motiu pel qual doncs, ara ens n'adonem que tindre bons lampistes, tindre bons fusters, tindre bons comerços, tindre no sé què, potser seria millor... No, potser no. Segur que seria millor que no tindre aquesta massa ingent que tenim d'enginyers industrials que al final li hem tingut que demanar a la Merkel que ens en contracti una pila.
Sí, senyor.
Que acabaran cobrant tot el que cobrarien. Però vull dir,
sí.
Cuidado que aquí hi ha tot un tema de formació important.
Un tema que haurem de deixar per una propera tertúlia. Me l'apunto perquè ja fa uns quants dies que va sortint en... diverses tertúlies i suposo que algun dia ens hi haurem de centrar. Agrair doncs la presència de la Rosa Queralt, de l'Anton i de l'Enric, també al Gaspar i al Joan que ens han trucat i ens han aportat doncs la seva visió del que estàvem explicant aquí. Hem parlat de diversos temes, hem intentat aportar, esperar doncs a altres opinions de fora. Acabo amb un parell de coses. Una que surt a la pàgina web del País. Es pregunten com és la central nuclear de Fukushima, que és la que hi ha hagut un problema amb la que començàvem aquesta tertúlia. Doncs la resposta és molt semblant a la central de Garoña. Això, un apunt. I l'altre és que la setmana vinent, a aquesta hora del vermut, la celebrarem des de el seu del Parc Natural de la Serra del Montsant. Ens movem, com ja vam fer en l'última hora del vermut de la temporada passada, que vam anar a Pradell. En aquest cas, marxarem a la Morera del Montsant i parlarem una miqueta d'aquest Parc Natural de la Serra del Montsant, del seu passat, del seu present i també del seu futur. Això serà, però, la setmana vinent. Agrair, com no, al Joan González, que ha estat a l'altra banda, al control tècnic, i ha fet possible doncs, que sentíssim, a vegades, amb algun petit problema que no se li pot imputar amb ell, a aquesta hora del vermut. Nosaltres hi tornarem, repeteixo, la setmana vinent, però des de la Morera del Montsant. Que passin bona setmana. Adeu. Adeu.